sense afany de lucre. Tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Molt bona tarda a tothom. Bona tarda, diumenge a la tarda, aquí amb nosaltres a la Com. Sabeu que la ministra de Sanitat fa un temps va dir que durant aquest primer semestre de 2010 s'aprovaria la prohibició de fumar en els llocs públics. Aquest matí sentia per la ràdio que deien que serà, bueno, cap una mica enrere i sembla ser que no serà aquest primer semestre i podrà ser el segon. Els representants de l'hostaleria, la restauració, estaven fent comentaris catastròfics, no? Que perdrem 100.000 i pico puestos de treball, que el negoci baixarà a tope. Bueno, jo aquestes xifres sempre les poso molt en dubte perquè sembla ser que quan arriba una cosa aquesta se'n va tot en no res, no? És el mateix, per exemple, amb el tema del català al cinema. Sembla ser que si s'imposa aquest sistema ningú anirà al cinema. Bueno, jo sóc dels que penso que no baixarà ni un i no deixarà ningú d'anar al bar per no fumar. Sortirà el carrer que sigui i fumarà. I també hem de pensar que hem de respectar els que respirem coses que no vam pas respirar. Jo, per exemple, fa molt temps que no acudeixo pràcticament a cap concert d'aquests en directe, en sales petites, perquè no puc respirar. Surto allà ofegat del tot i tinc també el meu dret a poder anar a aquests concerts, com jo, doncs, moltíssimes persones arreu de Catalunya i d'Espanya. No passarà res, tranquil, és a dir, que estiguin aquí els hotelers, els restauradors, que la gent doncs, estarà una horeta sense fumar dintre el restaurant o del bar, sortirà fora, i de pas, doncs, alguns d'ells vagin deixar de fumar, perquè la veritat és que, bueno, això que pots dir, això algun dia parlem també de la psicologia del ser humà, que pot veure en un paquet que allò li mata i continua fumant, és una cosa bastant així, no? Però dic, és un tema que aquests previsions tan catastrofistes no s'acabo d'entendre. És a dir, el mateix, per exemple, com es va fer l'AVE a Madrid i Barcelona, van dir que l'AVE es cauria a terra, és a dir, perquè es faria uns forats impressionants. Els geòlegs aquells de Saragossa van dir que estava fet un desastre. Bueno, no sé si properament serà, però de moment no passa res. És a dir, aquesta gent també té que tindre alguna mida de responsabilitat. Bueno, com cada diumenge tenim uns invitats. Avui ens acompanya un senyor que és el senyor Joan Lluís Gil. Joan Lluís, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Lluís ocupa diferents coses a la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania.
Joan Lluís, bueno, en aquest moment estic amb la responsabilitat de la coordinació tècnica de la discapacitat dintre de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
Això vol dir que hi ha un referent al territori?
Hi ha un referent per tot l'àmbit de la discapacitat, vinculat o en aquest moment a tot el que és la planificació, l'elaboració de nous models d'atenció i, evidentment, la relació amb les entitats i amb el sector en general de les persones amb discapacitat.
Joan Lluís, això vol dir que una persona que estigui al territori, a qualsevol lloc de Catalunya, pot trucar, suposo, al telèfon d'informació general de la conselleria, el 900, 300, 500, suposo, li donar un lloc on acudir i on trobarà una persona que li ajuda a informar de tot el que té de benefici?
En aquest moment, i amb el desplegament de la llei de serveis socials, el que hem fet ha sigut incrementar els professionals que hi ha dintre dels serveis socials bàsics. Això vol dir que aquesta responsabilitat, l'atenció directa a les persones usuàries dels serveis socials, es realitza directament des dels diferents ajuntaments o consells comarcals que en aquest moment són els que més proper tenen els ciutadans. Evidentment, des del Departament d'Acció Social, qualsevol consulta, qualsevol element que podem ajudar d'alguna manera al ciutadà en una situació concreta, evidentment l'atendrem dintre de la nostra possibilitat o si no el derivarem al lloc concret que li poden donar resposta a la seva situació concreta, no?
El desenvolupament de la independència sabem que està costant, hi ha uns quants problemes, el servei social també està tirant endavant.
Les dues lleis s'estan tirant endavant i jo crec que amb un grau de percentatge molt correcte. De fet, diríem que en el cas de la llei de dependència, en aquest moment estem parlant d'unes xifres molt properes a més de 250.000 sol·licituds, amb un grau de valoracions gairebé del 80% d'aquest número de sol·licituds, i, per tant, entenem que estem en el bon camí de l'atenció a les persones amb dependència. En relació a la llei de serveis socials, estem fent aquest desplegament. Aquest desplegament vol dir aprovació de coses vinculades a la llei, com pot ser els consells de participació social, com poden ser el pla estratègic de serveis socials, com és també el nou contracte amb els ajuntaments i consells comarcals que el departament financia les diferents actuacions que hi ha en el camp de serveis socials.
A nivell real, per exemple, quin avantatge observarà el discapacitat a partir d'aquest fet de que apareguin... A nivell de que diguin, bueno, abans estava així, a partir d'ara, quins avantatges reals tindré a partir d'ara? Perquè molta gent ha sigut molt crítica amb la llei de dependència, alguns d'ells estan a favor, altres diuen que no s'ha assolit les fites que s'havien plantejat en un principi. Quins són les realitats que plasmaran de seguida?
A veure, no podem oblidar que la llei de dependència és una llei molt nova, que és un dels pilars de l'estat del benestar que tant l'educació com la salut com les pensions porten molt recorregut en aquest país, i la llei de dependència, com deia, una llei molt nova que està en procés de creixement, de consolidació, i en aquest moment efectes pràctics de totes aquestes valoracions que hem fet, i ha moltes persones amb discapacitat que ja sigui que com a conseqüència del seu PIA corresponent tenen o un recurs assignat, ja sigui una llar residència, ja sigui un centre ocupacional, ja sigui una residència, o tenen la figura del cuidador no professional, o fins i tot la figura, en aquest cas amb una experiència pilot que estem portant a terme en aquest moment, de l'assistent personal. Això són resultats concrets de l'aplicació de la llei de dependència. Aquesta llei, conjuntament amb l'aplicació de la llei de serveis socials, evidentment vol dir una millora important pel conjunt de persones usuàries dels serveis socials. Amb la llei parlem també, amb la llei de serveis socials, parlem d'una programació territorial que té en compte quin ha de ser el creixement de recursos, de serveis adreçats a les persones amb discapacitat, en aquest cas, amb una planificació territorial, amb una visió de futur, tenint en compte on s'ha d'invertir, conjuntament amb el tercer sector, amb les entitats d'iniciativa social o fins i tot amb el sector mercantil, que és el que preveu la llei de serveis socials.
Els discapacitats estem veient que les barreres s'estan eliminant força al nostre país. Jo que penso que som un dels països... Bueno, nosaltres sempre, saps, un som molt, molt cascadors, sempre estem criticant, estem ja reivindicant nostre que és la nostra missió, però la veritat sigui dir que a Catalunya estem observant un gran canvi això, l'eliminació de les barreres a tots els llocs, a nivell doncs, de l'urbanisme, les barreres culturals ara mateix estan començant a funcionar una mica millor, veiem el final d'aquest túnel que abans era tot fosc, avui en dia veiem ja unes grans clarianes, però hi ha temes molt importants, no? El tema d'integració laboral, tots aquests temes són temes que cal també incidir molt, no?
Evidentment. D'una banda, nosaltres estem treballant ara en el nou codi d'accessibilitat. Aquest nou codi ha de donar resposta precisament a aquesta inquietud de millorar totes les qüestions d'accessibilitat. Per una altra part, tenim també la Declaració de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i la millora de la igualtat d'oportunitat. Això què vol dir? Vol dir que estem en aquest moment fent una revisió de tota la normativa, tant a nivell de l'Estat espanyol com a pròpia de Catalunya, fins i tot del conjunt de la Unió Europea, per adaptar aquesta normativa al que diu la resolució de Nacions Unides. Amb una voluntat clara, és a dir, no tan sols canviar la normativa, que no deixa de ser un paper, evidentment, sinó l'aplicació que té aquest canvi de normativa. Aquí com a elements importants o novedosos, que amb aquest foment de la igualtat d'oportunitats volem fer, hem posat en marxa ara una nova iniciativa que és la targeta acreditativa de la discapacitat. A Catalunya en aquest moment hi han reconegudes 424.000 persones amb el certificat de discapacitat. D'aquestes 424.000 persones, gairebé més de la meitat estan per sobre del 65% de percentatge de discapacitat. Nosaltres entenem que en aquest moment qualsevol persona que vulgui acreditar aquesta condició de persona amb discapacitat ha d'anar fins ara amb un document en format paper de 3 o 4 planes que és farragós, complicat, que es deteriora fàcilment i que hem trobat una solució. I aquesta solució ha sigut una mena de targeta plastificada, molt semblant a qualsevol targeta de crèdit, que donarem a partir d'aquest final de mes de febrer. La van publicar l'ordre el passat 3 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Aquest final de mes començarem a donar les primeres targetes. En aquest moment podem parlar de que tenim aproximadament unes 40.000 sol·licituds. És a dir, podríem parlar gairebé d'un 10% de les persones que en aquest moment tenen el grau reconegut. I hem volgut fer una cosa. És a dir, hi ha comunitats autònomes, diferents comunitats autònomes, que han fet processos similars. Nosaltres hem volgut afegir un element innovador amb aquesta targeta. No tan sols volem que tingui una funcionalitat d'acreditació de la discapacitat, sinó també la volem vincular amb una sèrie d'avantatges. Aquestes avantatges les fem vinculades a quatre àmbits molt concrets. Àmbits de la cultura, la mobilitat, l'oci, el lleure i l'esport. Entenem que són quatre àmbits que poden millorar de forma visible la integració social de les persones amb discapacitat i la seva capacitat d'autonomia personal i d'igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, estem en contactes i negociem amb diferents empreses i institucions catalanes el reconeixement d'aquesta targeta i, per tant, la possibilitat de que donin algun tipus d'avantatge per a col·lectiu de persones amb discapacitat. Aquesta informació la tindrem penjada a la web del departament a partir de l'1 d'abril. Començarem a fer públiques les primeres avantatges amb la voluntat d'un creixement amb un cert equilibri territorial, amb criteris d'accessibilitat, no caure en un element mercantil o comercial, volent potenciar aquells aspectes que de veritat puguin millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
Ai, Joan Lluís, ja portem molt temps, una també sobre la tarda, feia molt temps que vam comentar amb la Generalitat i amb els diferents departaments, que era fonamental, perquè ara mateix sempre diem els discapacitats moltes vegades no pot anar sol als llocs, no tenen un acompanyant, i algunes vegades aquest acompanyant és un professional fins i tot, no? Perquè parlem de persones amb una gran discapacitat que per anar a un cinema, anar a un teatre o qualsevol cosa, anar amb una persona que li acompanya, perquè per ell sol no pot anar-hi, no? Sempre diem, aquest acompanyant hauria d'entrar gratis, per exemple, no? Dèiem, de moment, lo públic, que ho sigui, i el privat, jo penso mateix que amb el volum de persones que som, perquè dic que som 400 i pico persones, 400 i pico mil, jo penso que totes les empreses privades també s'afegiran, perquè el potencial econòmic que podem també afegir és molt important.
Evidentment, mira, en aquest moment les persones quan fan la tramitació de la certificat de discapacitat, nosaltres valorem diferents aspectes. Una és el grau de discapacitat, un altre és el barem de mobilitat, un altre també és la necessitat de tercera persona. A la targeta surten reflectides aquestes dades, el tant per cent, si és una persona amb problemes de mobilitat o si és una persona amb necessitat de tercera persona. Amb aquest procés de negociació amb les diferents entitats, institucions i empreses que estem portant en aquest moment, hem volgut posar sobre la taula la discriminació positiva en aquest sentit de que les persones que tenen reconegut el barem de tercera persona o el barem d'acompanyant puguin assolir també aquest avantatge per al titular i per la persona acompanyant. En aquesta primera etapa el que hem volgut és, en primer lloc, es recollir totes aquelles iniciatives que de forma aïllada ja fan moltes institucions i que el que volem és que surtin a la llum, que totes les persones amb discapacitat tinguin aquesta informació de forma clara i, evidentment, estem segurs que, mica en mica, s'aniran incorporant moltes més empreses. En aquesta primera etapa, d'aquí a un mes i alguna cosa, podem comptar aproximadament d'una quinzena, vintena d'empreses importants, molt importants, que donaran aquests avantatges, i més amb aquest criteri d'extensió i equilibri territorial. O sigui, no volem que sigui només Barcelona, evidentment, sinó que sigui tota Catalunya.
Això que dius, Joan Lluís, hi ha moltes empreses que ho han fet històricament, com el Teatre Nacional de Catalunya, PortAventura inclús ho feia en el seu moment que la companyia no pagava el discapacitat sever, inclús a PortAventura tenia avantatges dintre les pròpies instal·lacions per ser discapacitat, i pensem que, bueno, és una realitat ja que es presenta dintre pocs mesos, pràcticament ja estem damunt, i que nosaltres hem aconsellat a tothom, a tots els nostres socis i a totes les persones amb discapacitat que vagin a les oficines d'Acció Social i Ciutadania i que demanin aquesta targeta que en properes dates ens ho fan arribar. Un tema que també portes una mica, Joan Lluís, el tema d'aquella creueta que posem tots a l'hora de fer la nostra declaració de renta, que és on destinem aquell 0,7% de cap a església o cap a obra social.
Fines d'interès social, què diuen? Efectivament, sí, des de la meva responsabilitat coordino els diferents referents que hi ha dels diferents àmbits dintre de l'ICAS i el procés una mica de concreció de l'IRPF. Hi ha elements importants, hi ha dades importants en aquest sentit, que la fonamental en aquest moment seria el pas del 0,52 al 0,7%. Això en termes numèrics globals vol dir que per tot l'estat espanyol aquest any 2009 s'han donat gairebé 190 milions d'euros, que era el límit màxim disponible de crèdit, a diferents programes col·lectius de tot l'estat vinculats amb el IRPF. Això vol dir que hem passat de 134 milions de l'any 2008 a 190 milions d'euros l'any 2009.
Això són xifres, 190 milions, que és el que es recapta per aquest 0,7 a nivell estatal?
No, això són els diners que el Ministeri, un cop aplicat aquesta creueta, comptabilitza com diners per fines d'interès social. Després d'aquest 0,7% també hi ha una part de diners que surten per cooperació internacional, per diferents aspectes, molt vinculats també amb el món social, però que per projectes d'interès social podem quantificar amb aquests 190 milions d'euros a nivell de tot l'Estat.
Catalunya és dels territoris que més posa la creueta per acció social. És a dir, en xifres, per exemple, Catalunya, quines són les quantitats que recollirem per aquest concepte?
Bueno, això és una afirmació que podem fer-la rotundament. Catalunya és la comunitat autònoma, o millor dir, els ciutadans de Catalunya, són els ciutadans de l'Estat espanyol que més marquen la creueta de fines d'interès social. Si tinguéssim la possibilitat de distribuir totalment aquest 0,7% ara, podien comptabilitzar que entre l'any 99 i el 2008 pues, pràcticament hem perdut gairebé 90 milions d'euros.
Dius des del 90?
Del 9 al 2008, aproximadament.
Uns 10 anys.
Uns 10 anys. Nosaltres, tant des del departament, amb tot el suport de les entitats del tercer sector de Catalunya, de la taula del tercer sector, estem treballant per aconseguir la territorialització d'aquests fons de l'IRPF i arribar a la gestió total del que correspon a les declaracions de renda dels ciutadans de Catalunya.
Però la situació actual, Joan Lluís, és que Catalunya recapta diners important, va uns diners cap a Madrid, tornen una quantitat bastant inferior de diners cap a Catalunya i, a més, Catalunya no decideix definitivament a qui va adreçat aquest finançament.
Bueno, Catalunya té coses a dir. És a dir, nosaltres no fem la selecció final dels diferents projectes que es presenten, però sí que és veritat que aquests projectes, una mica el procés és que les diferents entitats, ja sigui directament com a entitats catalanes o perquè són entitats vinculades, federades amb alguna gran federació estatal, presenten els diferents projectes. Un cop que aquests projectes arriben al Ministeri, el Ministeri els torna a cada comunitat autònoma per fer un procés de valoració. Nosaltres fem aquest procés, el fet de que la valoració sigui negativa per part de Catalunya, evidentment, deixa fora aquest projecte de la convocatòria, i el fet de que sigui positiva la valoració, i en diferents graus de puntuació, com a, bueno, dona una perspectiva de possibilitat real de que al final arribi. No sempre és així. No sempre és així. Però això és una realitat.
Sí. Sota la nostra pròpia experiència, ja fa, nosaltres, en el sentit, fa 10, més d'anys, potser 10 o 11 anys, que presentem cada any el 0,7%, els 52 en aquella època, qui ens contesta que reunim totes les condicions necessàries, perquè com no som d'àmbit nacional, no ens ho pertoca. No? Aleshores, com podem entrar, aleshores? No podem mai entrar, aleshores?
Aquest debat va sortir l'any passat, bàsicament. És a dir, hi havia una intenció per part del Ministeri de limitar la subvenció de l'IRPF a aquelles entitats federades a nivell de l'Estat. Després d'una negociació va quedar clar que les entitats només d'un territori concret podien presentar projectes i aquests, evidentment, podien ser aprovats. Nosaltres, davant d'aquesta situació i preocupats pels projectes i la qualitat dels projectes i la millora de la informació adreçada a les entitats per fer possible un projecte més de qualitat, van començar ja l'any passat a fer unes jornades formatives amb el conjunt d'entitats vinculades amb el tercer sector per assessorar de com presentar millor els projectes d'IRPF. Nosaltres aquest any tornarem a repetir l'experiència. Som conscients i estem segurs que l'aportació que fem treballant conjuntament amb les entitats del tercer sector evidentment pot comportar una millora substancial dels recursos que arriben a Catalunya. Per donar una dada, Catalunya, en l'àmbit de la discapacitat, l'any 2008 va rebre 4.100.000 euros en projectes per entitats de discapacitat. L'any 2009, això ha suposat el doble, o sigui, hem arribat a més de 8 milions d'euros. Això és imputable, d'una banda, a l'increment del 0,52 al 0,7, però també és imputable la millora en la presentació dels projectes de l'IRPF.
Perquè aquest increment que hi ha hagut del 0,50 al 0,7 ha significat que noves entitats catalanes han entrat en aquests projectes.
Efectivament. És a dir, el Ministeri fa una primera publicació de la convocatòria de subvencions d'IRPF al maig del 2009, que la quantifica en 103 milions d'euros i uns mesos després modifica aquesta convocatòria, la incrementa fins als 190 milions d'euros i això vol dir, evidentment, que hi ha noves entitats que poden participar en aquest procés i algunes entitats que, si hi havia una quantitat més limitada, aquesta quantitat s'ha incrementat.
Però, Joan Lluís, Això és de justícia que vingui a Catalunya, és el més proper que té el ciutadà, és a dir, si tu vols el 0,7, és a dir, ara mateix penso que la Generalitat no sé quin percentatge ja cobreix de l'IRPF, s'han fet unes transferències importants del cobrament d'aquest impost, però el més immediat és el que vol fer a costa de casa teva, que és la residència, el discapacitat, el malalt, això està molt proper, com pot ser que portem tants anys i no hi ha forma de solucionar-ho això?
Compartint totalment la teva opinió, és a dir, nosaltres des del Departament d'Acció Social, com deia abans, recolzats totalment per la taula del sector, estem en aquest procés de negociació amb el Ministeri per tal d'assolir plenament la gestió d'aquest 0,7%. Nosaltres som coneixedors clars de quines són les inquietuds, les necessitats, les mancances, en tot cas de serveis o de places, i per tant entenem que aquest recurs ha de ser gestionat per l'Administració de Catalunya, que és qui coneix amb exactitud quin és el problema. Bueno, això és un procés de negociació que està a l'agenda política i, per tant, bueno, esperem que la tarda d'hora arribarà.
El nou estatut no diu res d'això?
En principi, jo sap que no.
No diu res.
El nou estatut parla d'un sistema de finançament. Bueno, hi ha un procés de negociació. Evidentment, s'ha produït aquesta negociació a nivell de l'Estat amb un finançament concret per Catalunya. En tot cas, amb aquest tema del 0,7%, evidentment, nosaltres tenim una raó de pes. És a dir, tenim, per una banda, els ciutadans, majoritàriament, que a Catalunya marquen la creu de fins d'interès social, tenim el suport i el recolzament de totes les entitats del sector social. Bueno, hi ha una qüestió clara, Catalunya és la comunitat autònoma amb més entitats socials en aquest moment, que treballa més cap a la comunitat, i és la comunitat autònoma que més marca aquesta creu.
I jo he vist aquest any que, és a dir, aquest any, bueno, les entitats del tercer sector tenim dos finançaments, finançament públic i privat, no hi tot i, aquí no t'escapes. Privat va tot el tema de particular i empreses. Aquest any ens ha anat molt malament el finançament de les empreses, perquè tot ells, la responsabilitat social corporativa, es veu que la van fer només en bons moments, i quan només baixa una mica els beneficis, ja de ser el primer que treuen és aquesta responsabilitat social corporativa. I estem veient que l'administració ha aguantat una mica el tren, una miqueta, diguem-ne, però s'ha fet molta inversió per altres sectors, l'automoció, la construcció, i el tercer sector no s'ha fet cap mena de previsió d'intentar fer, no sé, preveure inclús avals o finançament directe, perquè mateix els avals, les entitats del tercer sector, molts presidents actualment estic sentint-lo, i també ho estic patint en pròpia pell, de que hem d'avalar el nostre propi patrimoni, perquè si no l'entitat no aguanta, i hem de treure gent que fa una feina i que augmentarem la turba, que clar, ja que estan donant en línia tan important de, no sé, fer feina als ajuntaments perquè no arribi tanta gent a l'atur, se produeix dintre poc que nosaltres haurem de treure els nostres treballadors perquè no podem pas pagar-lo, i no s'està dedicant cap mena de finançament cap a nosaltres. Això no s'està pensant?
La crisi jo crec que afecta, o ens afecta a tots en general, és a dir, afecta les entitats privades, entitats a l'administració pública. Evidentment, a nivell de pressupostos, això es nota, l'increment pressupostari. Nosaltres no estem treballant només sota o sobre l'horitzó del 0,7%. Independentment d'aquests diners que arriben a les diferents entitats, nosaltres hem fet convocatòries expresses, convocatòries d'inversió, adreçades exclusivament a entitats catalanes, per tal de millorar les condicions dels seus centres. Hem fet convocatòries d'innovació per a aquelles entitats socials també que presenten projectes que són innovadors i per tant que tenen, poden ser projectes de futur. Tenim també, per una banda, amb diferents convenis, amb caixes d'estalvis, la possibilitat de fer projectes d'inversió propis. Per tant, nosaltres això ho tenim en compte. Una altra cosa és que amb un caràcter general, evidentment, la possibilitat d'increment pressupostari està molt limitada en aquest moment.
L'avantatge, ja, nosaltres sempre es comparem amb països anglosaxons on l'aspecte fiscal és molt avantatjós per a les ONGs. Allí, precisament, és el mateix per un impost a l'Estat que fer un donatiu a una entitat del tercer sector. Això arriba en un dia aquí, Joan Lluís?
Jo desitjo que sí. Desitjo que sí que la capacitat financera de les entitats del sector sigui, d'alguna manera, recolzada absolutament per l'administració tant de l'Estat com l'administració autonòmica i, per tant, que no tingui aquest gravamen fiscal que perjudica o condiciona moltíssim la capacitat de funcionament de les diferents entitats.
És que, a més, Joan Lluís, si tinguéssim un finançament inicial important, compte que ara mateix a Espanya i a Catalunya el número d'associacions és molt baix, estan parlant del 6-8%, no? Llavors, imagina't que aconseguim que a Espanya totes les persones del país es fessin a les entitats que li correspongui, no? I per exemple, escolta'm, tu ets sec? I li pregunta, sí, ets en una associació? No, perquè no, perquè no ho soc pas. Escolta'm, el millor que tens que fer és estar al costat dels teus, intentar lluitar per la investigació científica, pel tema dels teus drets, reivindicar les dominacions de barrers, tot això, no? Clar, si nosaltres estiguem en potencial publicitat, per exemple, que no podem tindre'l perquè no tenim recursos, és una cadena. És a dir, si això ho aconseguim, igual dintre d'un temps no necessitem tant finançament.
Bueno, aquest seria l'objectiu, no? De fet, a Catalunya podem fer una diferència important en la relació amb tot l'Estat. A Catalunya les persones tant amb discapacitat, sobretot amb persones amb discapacitat o entitats de discapacitats, hi ha moltíssimes. Hi ha moltes associacions. El conjunt d'entitats socials a Catalunya supera molt la mitjana estatal per comunitats autònomes. Sí que és veritat que hem de fer un esforç tots, tant l'administració, les diferents administracions, aquí no hem d'oblidar mai que no parlem només com a administració de la Generalitat de Catalunya, sinó també tenim l'administració local, que també fa molta feina en aquest sentit, i hem de parlar, bueno, en aquest moment també de l'administració de l'Estat, és a dir, l'aportació del 0,7%, encara que sigui un model en aquest moment que no s'acaba d'agradar, sí que és veritat que és una aportació directa a diferents projectes, no? Està clar que potenciar, i amb això nosaltres tenim un acord entre el departament i la taula del tercer sector de recolzament i potenciació de totes les entitats del tercer sector, perquè entenem que és la via propera a les persones i que, per tant, és un element fonamental dintre de la construcció de l'estat del benestar i de l'estat democràtic, com tal, no?
Bueno, Joan Lluís, tu també d'aquelles persones que estaria molta estona parlant amb tu, perquè ara mateix, com estaves comentant, d'aquests cursos que feu per intentar millorar la presentació que devia com es fa, també et preguntarem com es fan aquests cursos, el tema d'aquestes ajudes que estaves comentant ara mateix pel tercer sector, també ens hauria de conèixer per tothom, perquè algú les coneix i et valia, perquè aquest programa cada cop s'està fent més famós en les entitats del tercer sector, perquè pràcticament és l'únic programa que es dedica a entitats del tercer sector, a part d'un parell que hi ha més per Catalunya, però ben pocs programes per desgràcia. I bueno, ja se'ns acaba el temps, ja seguirà vindrà el nostre company també, el Salvador Busquets, que ens parlarà sobre una altra entitat que és Arrels. Moltíssimes gràcies per la teva presència, Joan Lluís.
Perfecte, moltes gràcies.
Penso que et trobem una altra vegada perquè apareix altres temes, perquè tot això són temes molt, molt interessants per nosaltres i espero que en un futur ens tornem a veure en aquest programa. I el Joan Lluís deia un conjunt que li agrada, que és els de Dido o Daido. Però vinga.
Surrender. cliché. And I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
Sense afany de lucre, amb el suport del tercer sector social a Catalunya.
Bueno, ja veieu, persones molt interessants passant per aquest programa, persones que, bueno, l'administració, la veritat sigui dita, apreciem un gran canvi, ha evolucionat moltíssim, perquè ho estem notant, és a dir, les avantatges comencen a ser importants, i això farà que millori molt més l'atenció que prestarem als nostres companys amb tota la discapacitat, malalties, etc. No sé si per aquí tinc la Jasmina, està per aquí la Jasmina? No està per aquí la Jasmina. Ara em sembla que la Jasmina em volia llegir un comentari. Quan puguis, Jasmina, en tot cas, passes per aquí. I ara ens acompanya l'amic Salvador Busquet. Bona tarda, Salvador.
Hola, bona tarda.
El Salvador és director d'una entitat molt important, que és la Fundació Arrels.
Sí, senyor.
I què tal? Això d'Arrels, una entitat que es dedica...
A atendre persones que dormen i viuen i dormen al carrer, persones sense sostre.
Això de quan va sortir aquesta idea? Qui va promocionar en un principi?
A veure, això en l'any 86 es va constituir un petit grup promotor que pensava que la situació d'aquestes persones doncs, era injusta, s'havia de fer alguna cosa, i va estar doncs, tot un any pensant, fent un projecte, mirant locals, etc. I en l'any 87 ens vam posar en marxa.
Arrels, una entitat que actualment té una potència bastant considerable, no? Té un nombre professional interessant.
Bueno, amb el temps hem anat creixent, però el que podria valer la pena saber i poca gent coneix és que nosaltres vam començar amb un local de 60 metres quadrats i l'únic servei que podíem oferir en aquell moment era una dutxa que anava amb aigua de dipòsit, que la tercera dutxa encara sortia calenta i a la quarta sortia freda. I això ens va permetre fer un aprenentatge que ens ha marcat, i és aprendre que la persona sense sostre, la persona que està amb exclusió social o amb pobresa severa, és una persona que, sobretot, el que vol al principi és ser escoltada, ser respectada, el que vol és que s'estigui amb ell. El que passa que, a partir d'aquesta primera realitat, el que també vàrem descobrir és que estar només al seu costat i fer acompanyament, etc., sense transformar les seves condicions de vida, doncs això es quedava molt, molt, molt fluix. I la potència actual, per dir-ho així, és entre cometes, diguem, els recursos que han posat en marxa en aquests últims anys responen a aquesta idea. Nosaltres som partidaris de fer un procés en el que hi ha un acompanyament de la persona i els mitjans necessaris per transformar les seves condicions de vida, que moltes vegades són radicalment injustes.
El potencial que teniu, i vist les vostres dades, no està basat bàsicament en finançament públic, sinó molt en part en finançament privat.
Sí, 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 és veritat.
Hi ha moltes empreses que us recolzen, entitats o particulars?
A veure, sobretot són persones físiques. El gruix del nostre creixement i sobretot el creixement sostingut és una partida que any rere any va creixent, que són socis. És una partida que en aquests moments deu representar el 20-22% del nostre pressupost, juntament amb, i també en relació a persones físiques, els donatius puntuals, que són uns donatius que fins ara anaven creixent de manera molt, molt, molt extraordinària, perquè aquest any és veritat, el que es comentava abans, amb el tema de la crisi ho hem notat, hi ha hagut un petit retrocés. Després tenim tres segments més, que és el d'empreses, el de fundacions i un gran capítol d'altres, perquè són persones jurídiques, que a vegades tenen ajuts importants i a vegades minven molt més, però ja van lligats a alguns projectes en concret. Per exemple, el finançament d'una residència que vam posar en marxa fa escassament 2 anys, doncs va ser possible gràcies a l'aportació de les fundacions.
Estem parlant, Salvador, de persones que aneu quasi a buscar a vosaltres al carrer, perquè moltes vegades ells no venen a vosaltres.
És cert, és cert. A vegades, moltes vegades no, a vegades sí i moltes vegades no.
Persones que, bueno, són aquestes persones que les veiem moltes vegades, van pel carrer, van brutes, la gent vol estar fora d'ells, en tot cas, no?
Sí.
I vosaltres, a través de voluntariat, que teniu també una plantilla molt interessant de voluntariat, les dates vostres són impressionants, 4.000 i pico socis, sembla ser,
sí,
segons les dates.
Entre socis i donants, una base social que dona suport econòmic d'unes 4.000 persones.
Déu-n'hi-do, molt, molt guapo. I també 50 professionals, 200 i pico voluntaris. Aquests voluntaris són els que, també conec a diversos, perquè pertany a l'associació de la Caixa i tenim algun alguns voluntaris urbans de la Caixa que sí, van allà a vosaltres, no? Que passen pel carrer Palai, per Rambles, i quan veuen un d'aquestes persones que s'hi això, es dirigeixen bé i intenten fer-se amic d'ells.
Sí. De fet, nosaltres el que diem és que el que intentem és que el voluntari sigui, per aquesta persona que està al carrer, li sigui una persona significativa. Significativa vol dir que és una persona amb qui li posa una confiança. I li posa confiança perquè a vegades defuig de les coses que nosaltres, amb bona intenció, sovint intentem fer-ho del carrer, fer-lo venir... No. Aquí la gràcia... O sigui, un aprenentatge que hem fet. La persona que està al carrer, per més raonaments de tipus argumentatiu que hi facis, aquesta persona no deixa del carrer. La persona que està al carrer deixa el carrer en el moment en què es troba malament o té una vivència forta i llavors ens demana ajuda a aquella persona que li és significativa. Mm. I quan aquesta ajuda es produeix, i l'ajuda a vegades és poder anar a dormir en una pensió o acompanyar-lo a l'hospital o alguna cosa d'aquestes. Doncs això és el paper que fa el voluntari. Arribar a ser una persona significativa per aquesta persona que està al carrer, perquè en aquest moment aleatori, imprevist i curt en el temps en què demana ajuda, que li demani amb ell i comenci tot un procés que pot acabar derivant amb la sortida d'aquesta situació d'exclusió.
I, Salvador, a la vostra experiència, el que acaba al carrer a Catalunya és perquè pateix una malaltia mental, perquè té una toxicomania, o hi ha pocs recursos per no acabar en aquesta situació si t'hi trobes una mala situació econòmica, o també hi ha persones que, bueno, qualsevol persona en qualsevol situació pot caure en aquesta situació de trobar-se al carrer?
Cada vegada més ens trobem en que l'última hipòtesi, és a dir, persones que duien una vida normalitzada i que els avatars, les circumstàncies de la vida se li han torçat, doncs cada vegada més té més força aquesta situació. És a dir, fa 30 anys l'exclusió es reproduïa a si mateixa i havia de passar coses molt greus perquè tu, si eres una, de la, una població normalitzada, acabessis en situació d'exclusió. Però ara no, degut a diversos factors que els sociòlegs ho tenen estudiat. Precisament un dels principals experts d'Espanya en persones sense sostre és un sociòleg, en Pedro Cabrera, i ho analitza molt bé des de dues òptiques. Des de l'òptica de l'afebliment de la família nombrosa ha deixat pas a una família molt sovint monoparental, amb la qual quan hi ha algun problema, a qui recorres? Abans podies recórrer a una xarxa familiar potent. Això és una característica del sistema de protecció del sud d'Europa enfront del saxó, on l'estat és més present.
Aquestes persones, quan acudeixen a vosaltres, suposo que hi passen els professionals que són els que estudien el tema i intenten reorientar. Teniu, suposo, residències, pisos tutelats, tot això ho teniu contemplat?
Sí, de fet, una mica l'itinerari que seguim és des del carrer, intentar vincular-lo a l'entitat i oferir un primer servei, diguem, molt laic, amb poca exigència, que és utilitzar una pensió, una cosa d'aquestes. Després ja l'itinerari es pot bifurcar i tenim, per exemple, una xarxa de 18 pisos. D'aquests 18 pisos, uns quants són assistits. Assistits vol dir que nosaltres hi som pròxims d'una manera com bastant intensa i els altres són supervisats, és a dir, que de manera estudiada intentem mantenir una certa distància per aconseguir que ells mateixos lloguin un pis al seu nom, cosa que costa molt, i es puguin independitzar. Tenim una residència per persones sense sostre. Últimament estem fomentant també l'ús d'habitacions de relloguer, etc. Sempre amb un seguiment social, amb la proximitat.
El final vostre és intentar que aquesta persona torni a una vida normalitzada, és a dir, trobessi feina, tornessi a tindre un cercle d'amics, inclús relacionar-se efectivament amb qualsevol persona. Aquesta és la fita.
Sí, nosaltres ho definim com a autonomia, que sigui autònoma, que vol dir que recupera el protagonisme de la seva pròpia existència i evidentment això vol dir tant autònom a nivell personal, tenir cura de si mateix, etc., com a nivell econòmic, aconseguir un treball o bé, si no pot treballar perquè per malalties o per edat o pel que sigui, vincular-lo a la xarxa de protecció pública, que pugui cobrar, si té dret a una prestació contributiva, doncs una prestació contributiva o a una no contributiva.
Els casos de toxicomania, que també són malalties mentals també, no?, de toxicomanies, d'alcoholisme, tot això, cal intentar, diguem-ne, bueno, no curar, sinó que la persona et deixi aquesta mena de problema que té tan important.
Sí. I, però amb això, nosaltres, hi ha un fenomen que volem estudiar més a fons, perquè hi ha una cosa que és certa, i és que la persona que està al carrer, la típica, la que tenim en el nostre ideari, en gran part, molts d'ells són alcohòlics actius. Però, curiosament, quan porta un temps ja atesos amb algun dels serveis de l'entitat i participen de la seva dinàmica, etc., el que veiem és que nosaltres fomentem d'una manera activa que vagin amb centres de desintoxicació i, per tant, tenen suport tant psicològic com farmacològic. Yeah. Però al cap d'un temps relativament curt, ens sorprèn que una part molt important d'aquests que eren alcohòlics actius són abstemis. O sigui, són exalcohòlics, eh? O sigui, no oblidem que una copa de vi en un mal moment pot trencar tot un procés, però es mantenen abstemis, eh? I, de fet, aquest any ens hem dedicat a controlar, per exemple, en una data tan assenyalada com les festes de Nadal, quants trencaments hi ha hagut dins el programa de pisos, per exemple, que tenen unes 70 i pico persones, i no ha arribat al 6%.
En els casos dels malalts mentals, que s'ha molt complicat el tema de solucions laborals, el tema de refer la vida, aquests casos, per a més, per vosaltres sempre dependents, o que, com acaba el tema?
A veure, el que intentem, i ho aconseguim, a poc a poc, però s'aconsegueix, el que intentem és vincular-los a la xarxa de salut mental. De fet, hi ha un programa d'atenció psiquiàtrica a persones sense sostre que van al carrer i també van als centres que atenen a persones sense sostre, i en la mesura del possible si hi ha protocol mèdic, si hi ha criteri, que puguin accedir a una residència de malalts mentals.
De quantes persones estem parlant, per exemple, a Barcelona, sense sostre?
Doncs el recompte que es va fer al març del 2008, i més o menys les dades es mantenen estables, parlaven d'aproximadament unes 2.000 persones sense sostre, de les quals aquella nit en concret la meitat van dormir en allotjaments públics o privats, és a dir, recursos d'emergència, tipus albergs, pisos d'inclusió, etc. I l'altra meitat, en concret, no sé si no recordo malament, 950 persones, eren persones que van passar físicament la nit al carrer, i d'aquestes 950, si no recordo malament, unes 650 eren persones sense sostre, persones aïllades, i la resta, unes 300 eren assentaments. A Barcelona s'han identificat 3 o 4 assentaments, és a dir, gent que viu en grups, etc.
Sí. Esteu, suposo, coordinat amb la xarxa municipal, per exemple, d'atenció amb aquestes albergs, aquesta residència. Heu vist una transformació important també, l'atenció per part de l'administració pública envers aquestes persones?
Sí que l'hem vist. I val a dir que diguem que... A veure, fa 10 anys, recursos d'atenció per persones sense sostre, en tota la ciutat de Barcelona parlaríem de l'alberg, d'un alberg gestionat per Sant Joan de Déu, i de Can Planes, En aquests moments deuen haver com 7 o 8 centres residencials entre albergs i centres d'atencions primàries, o centres de primeres atencions, CPAs. És a dir, pel que fa referència al recurs d'emergència, ha crescut molt. En aquests moments és insuficient, però hi ha el dubte bastant fonamentat que poder és insuficient, no tant perquè no sigui suficient per atendre, per donar una resposta d'emergència, sinó perquè el que falta és el segon esglau. És a dir, la gent que del carrer passa en un alberg o passa en un centre de primera atenció, la continuació, en principi, hauria de ser l'accés a algun habitatge de protecció oficial, habitatge compartit, etc. A llarg termini, no estem parlant dels habitatges d'inclusió, que són 6 mesos, un any, poder un any i mig, sinó un habitatge que sigui per ell. I això és el gran problema que, al igual que la classe mitjana d'aquest país, és el gran problema que té qualsevol persona, sobretot si té pocs recursos econòmics.
I la situació laboral, com us va el tema? Té molta dificultat? En aquest moment segur, però com us ha anat?
Doncs, a veure, en primer lloc, en aquest moment hi ha molta dificultat, però hi ha algunes dades esperançadores, I, per exemple, bueno, encara que jo estic a Arrels, hi ha 4 entitats que ens vam ajuntar, Sant Joan de Déu, les Filles del Caritat, el Centre d'Acollida 6 i Arrels, ens vam ajuntar i fa 3 anys vam constituir una fundació, la Fundació Mambré. I era part, bàsicament, per treballar conjuntament dues línies, el de recursos d'allotjament i el d'inserció laboral. Vam crear un servei d'inserció laboral que en el seu primer any, l'any 2008, va aconseguir, no recordo si 51 o 57 contractes de treball dins del col·lectiu de persones sense sostre, és a dir, persones que havien sigut derivades a aquest servei d'inserció laboral des de Sant Joan de Déu, Filles de la Caritat, Arrels o Assís. Són quatre entitats que treballen amb pobresa severa, persones sense sostre. L'any passat estem pendent de fer l'última memòria, però el començament va ser esgarrifosament negatiu, aconseguien pocs contractes, però al final, en total, mirant, va resultar que s'havien aconseguit, no recordo si 35 o uns 40 contractes. Quan parlem d'un recurs petit encara, hi ha només una tècnica i uns voluntaris, parlem d'una població molt complicada, perquè molt complicada em refereixo de que a vegades hi ha problemàtiques de salut que els impedeixen fer una jornada laboral. Vull dir que s'ha de buscar una mica a mida quin és el tipus de treball que poden fer. I parlem d'una situació econòmica complicada per tothom. I malgrat això, aconseguir aquests contractes de treball amb diferents durades, però el que sí és veritat és que un 10% eren indefinits. Un 10%.
La crisi aquest any 2009 ha cascat molt.
Sí, sí, l'hem notat. L'hem notat, el que vol dir és que aquest 2009 hem acabat amb un dèficit i ens està costant molt equilibrar el pressupost del 2010.
I Salvador, això deu ser una gozada, no? Veure agafar un nano, un caixer automàtic i veure ja amb els cartons i tot allò i agafar-lo, que un voluntari li faci confiança. Aquests voluntaris són una passada, conec uns quants que diuen que t'has ficat en aquest tema, tu, no? I em diuen, no, m'ho passo genial, tu, és meravellós, tu. Estic divertidíssim, m'ho passo genial. I em diu això, no?, que se senten supermotivat perquè, clar, agafen aquesta persona, passen per les vostres mans i al cap del temps pues, ja els veus ja funcionant de meravella moltes vegades.
Sí, sí, i vaja, jo crec que això és el que fa que el voluntariat, tenim un nombre important de voluntaris molt implicats, i penso que si es mantenen ferms en aquesta tasca és perquè ells són els primers que veuen el resultat de la seva acció.
Una coseta, una pregunta per meva. Aquestes persones, les persones que a vegades pensen que aquestes persones que estan dormint als caixers o tal són perilloses, què els hi diries? Perquè molta gent té por, a lo millor, d'entrar al caixer perquè hi ha una persona allà dormint, què me pot fer? Saps aquesta...
Sí, sí, sí. I a veure, la percepció aquesta de perill serà molt difícil que la trenqui. Jo el que faré és explicar unes dades objectives que no els dic jo, les diu l'Institut Nacional d'Estadística. I l'Institut Nacional d'Estadística el que diu és que el 45% de la gent que dorm al carrer ha sigut agredida. També diu que el 50% de la gent que dorm al carrer ha sigut denunciada, però si no recordo malament, em sembla que és un 75% han sigut absolts. A veure, jo penso que la percepció de... la por no es deu tant a la perillositat objectiva que poden comportar, sinó al fet de que realment són diferents i hi ha una distància molt forta entre ells i nosaltres.
I també el repelú de la netesa, per exemple, no?
Sí.
És a dir, veure persones brutes que dius, bueno, m'apropar amb ella, no? No és que contagi, però m'estic sense abusar amb ella, no? Això, evidentment, les dutxes aquestes que vagin, la representació higienotoestètica deu ser molt important també, en principi.
Sí. Això, el fet de parlar sol, sembla que no, a veure, el trastorn mental té una prevalença en la gent que està al carrer, o sigui, existeix. Llavors, moltes vegades a la salut mental hi ha associada tota una sèrie d'estereotips. Si a sobre està al carrer, està brut.
I parlant així també amb veu de societat, no, jo ara?
Sí.
Quan et demanen diners a aquesta gent, els diners tu penses, jo li donaré diners i es fotrà una copa ara, parlant així, parlant sí, tal qual. Però després dius, si l'acompanyo jo al bar i li dic que si té gana, si vol menjar, que s'agafi un entrepà, a lo millor tampoc vol venir amb mi al bar, no? Que dèiem de la confiança amb el voluntari, no? Aquests voluntaris suposo que han de ser molt valents també de ficar-se sí, a tot aquest món. Què fas, no?, si et demanen diners?
Primer de tot, els voluntaris, els nostres voluntaris, quan fan equip de carrer, pràcticament mai paguen ni entrepans ni res d'això. O sigui, una cosa que fem com a entitat és formar-los per tal de que siguin capaços d'establir una relació amb aquestes persones sense que aquesta relació es basi en el lloc d'on que tu reps, sense aquest sentit utilitarista. Un cop dit això, És difícil respondre a aquesta pregunta. En tot cas, jo el que diria és que diners és perillós, és molt perillós, i que abans de diners, a dir, escolta, vol un entrepà, li compro un entrepà, de què el vol? I no cal que t'acompanyi, o sigui, es va i es compra. Hi ha tècnics que estan a favor i hi ha tècnics que no. Hi ha un gran argument en contra d'això, i és dir, amb això mantens aquesta persona en aquesta situació, l'ajudes a mantenir perquè no trenca, però també és veritat que si, per exemple, és un divendres o un dissabte a la nit i et demana un entrepà, tu saps que aquesta persona passarà aquella nit a l'aire, no? Llavors, jo el que diria és diners no, però entrepà o...
Jo diria, Salvador, sí, que si tu vas a qualsevol restaurant i demanes que et paguin el menjar, algú sortirà pagant-lo. Jo això, per exemple, mai els dono diners en efectiu, però sí, el que he fet moltes vegades és pagar-lo un menú de qualsevol restaurant que m'he trobat i he vist una persona que m'ha demanat i no, és que seu al costat que t'ho pagaré. Ara, Salvador, es pot trucar a vosaltres perquè si veiem una persona que està al costat de casa nostra i vaig a trucar a una entitat que li pugui ajudar, es pot trucar directament a vosaltres?
Sí, nosaltres tenim l'equip de carrer i llavors el que fa és va veure la persona i a més treballem de manera coordinada amb els tècnics de l'Ajuntament, amb els equips de detecció.
On té que trucar? On té que trucar?
El 93 441 29 90, repeteixo, 93 441 29 90 i demanar per l'equip de carrer.
Pues, Salvador, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
M'ha encantat aquesta. La coneixia perquè conec la Francina,
hombre,
que és de la Federació Catalana de Muntanya Social,
sí,
i he compartit moltes conferències amb ella quan m'ha explicat la testem i la conec força.
Jasmina, per acabar, sí,
vols explicar una mica...
Sí, vull explicar una noticieta per acabar avui, vale? Mira, a Sant Vicenç de Castellet va acollir aquest diumenge les disciplines esportives amb el nivell més alt de tot l'estat. L'extenista d'elit, Sergi Bruguera, actual entrenador de CEI, va ser present al pavelló municipal, acompanyant altres, com la dona tenista en jugar el trofeu Conde Godó, Marta Gómez, la gimnasta local Amaya Valentí. En fi, la federació ha celebrat aquest campionat juntament amb l'Ajuntament, rebent el suport de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat i amb la col·laboració de la Caixa i Especials Olímpics Catalunya. Al voltant de 200 esportistes es van donar cita a aquesta localitat aquest diumenge i van participar en aquests jocs. Increïble, perquè són 200 esportistes amb discapacitat intel·lectual.
Això és el senyor Àlex Angosta, que va estar aquest programa en aquesta Federació Catalana d'Esports per Discapacitat Intel·lectual, que ja veieu, cada un, déu-n'hi-do, arreu, ja veieu persones que treballen per persones que, mira, han de fer un camí una mica dolent i cal reorientar-los perquè fan el bé, trobes el bé. Amics,
i
amiques,
sense afany de lucre, treballen per persones,
sí,
sense afany de lucre.
Per
això estem aquí avui,
exacte,
no?
Però vinga, Jasmina, moltes gràcies, Salvador, gràcies. A nostra tècnica, Susana Barbetxo. Susana, que maca que ets, eh? Vinga, fins al diumenge aquí a les 3, a la Com.